migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la teva COPE més propera, migdia, des de COPE Catalunya i Andorra. De seguida en parlarem de les agressions a professors i mestres, un 60%. Han augmentat un 60% de mestres i professors que denuncien agressions, en parlarem. Parlarem d'una nova figura, que són els àrbitres a les curses de muntanya per reduir l'impacte ambiental. És a dir, que ja la moda de les curses de muntanya ha crescut tant que necessiten aquesta figura, doncs, per intentar que aquest impacte mediambiental no faci. Mireu, qualsevol cosa que fem impacta, no? I, clar, avui parlarem de curiositats, parlarem de, per ser una miqueta més savis, amb l'Alfred López. Sobretot parlarem, per exemple, l'escala Richter. Què és l'escala Richter? Ja sabeu que és l'escala amb la que es mesuren els terratrèmols. Per què l'escala Richter? I des de quan s'utilitza aquesta escala universal per fer-ho? En parlarem de seguida aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, una mica d'informació de serveis. Per exemple, el temps, que aquesta tarda ho tenim revolucionat, la meteo. I aquest matí ha estat revolucionada en alguns punts, sobretot la part nord de Catalunya, Pirineu i Prepirineu, que han estat sota pluja, fins i tot intensa, a comarques com el Ripollès, el Berguedà. Bé, això és aigua pels pantans, està clar, no? Però aquesta tarda, 3/4 del mateix, esperem pluges al Pirineu i Prepirineu, però que s'estendran cap a la Catalunya central, cap a l'Anoia, cap a l'Alt Penedès, possiblement el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Baix Camp. Per tota aquesta zona, el Ponent quedarà una mica més aïllada, possiblement tindrem pluges no constants, no tota l'estona, però sí intermitents. On poden ser, hi ha una alerta activada que on poden ser més violentes, fins i tot acompanyades de pedra, és cap a Osona, la Garrotxa, el Ripollès. Per aquesta zona podria caure fins i tot en format de pedra. Hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia per aquesta intensitat de pluja que poden ser localment fortes i acompanyades de pedra. Això de cara a aquesta tarda de dilluns, aquesta tarda vespre, demà dimarts, ens aixecarem amb un dia molt més estable, sobretot a la part sud, predomini del sol, i cap al Pirineu, Prepirineu, algun plogim i alguna resta de núvols. Opa! Ull, perquè demà dimarts, per la tarda, es tornen a reactivar les tempestes a les mateixes zones que us estem comentant avui. Sobretot, continuarà aquesta alerta activada cap a Osona, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, amb pluja que localment pot ser en format de tempesta i no es descarta flocs o alguna nevadeta cap a la Vall d'Aran. Això és el que ens toca. Les temperatures baixaran la mínima. La diurna potser s'estabilitza, però la nocturna baixarà una mica. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. La Nacional 420 es dona pas alternatiu a Corbera d'Ebre per un incendi d'un camió. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Sant Cugat al Papiol en sentit sud per un camió avariat que talla un carril. També hi ha retencions a Gelida en sentit Tarragona. Encara a l'AP7 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per obres. També comentar-vos que a l'autovia 2 hi ha retencions a Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida per un accident i retencions a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. I a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià de Besòs a la Barceloneta en sentit Llobregat i intensitat de Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Mireia. De seguida parlarem de les agressions als professors, en parlarem també amb àrea jurídica global per parlar de la nostra economia i evitar que ens prenguin el pèl. Però abans de tot, no le des más vueltas. Es que no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo, del diseño de tu nueva cocina, del mobiliario, de los materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Pues ya está, confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament, tots, pràcticament tots, tenim una targeta de crèdit, segurament, eh? Fins i tot alguns de vosaltres coneixereu el terme targeta revolving. Però bé, parlem en genèric de targetes i dels possibles abusos que hi puguin haver en aquestes targetes. Per això, en Àrea Jurídica Global, lo saben y conocen muy bien el tema de las tarjetas y si hay abuso o no hay abuso en estas tarjetas. Tenemos con nosotros a Arianda López y a Javier López para hablar del tema. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué problemas nos solemos encontrar con las tarjetas?
Bueno, las tarjetas, cuando hablamos de abusos de tarjetas, la gente suele pensar el interés. Voy a mirar en mi contrato el interés y si supera, algunas sentencias decían el 10, el 20, es abusivo. No. Detrás de esto se tienen que analizar distintas cláusulas y no solamente el interés, sino muchísimos otros puntos pueden hacer que tu tarjeta sea abusiva. No es solo abusiva la tarjeta que escuchamos hablar en algunos medios de comunicación o los micropréstamos y préstamos que también van en este saco más conocidos que se anuncian en televisión. Lo pueden ser todos. Por lo tanto, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito tiene que saberlo analizar. ¿Cómo se analiza? Yendo a un experto. ¿Cómo lo podríamos preanalizar antes de acudir a un despacho como el nuestro?
Bueno, hay que ver el último recibo pagado. Desde luego, una tarjeta de crédito es muy importante tenerla, y yo la utilizo. Claro, si a final de mes pagas, pues te sale gratis, que está bien. Uh-huh. Ahora bien, cuando esos pagos los tienes que decir, bueno, pues pagaré mes a mes, aquí viene el lío. Primero, como bien decía Arianna, hay que mirar lo primero el interés, pero no solo, porque hay muchas otras cláusulas abusivas. Pero el interés. Hay una sentencia que se ha ganado, Cetelem, un crédito al 10-15, y ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid que es abusivo porque en aquel momento la base de datos del Banco de España, que buscando en Internet aparece, cada año donde pediste el crédito, ¿a qué interés medio? ¿Sí? En aquel año 2015 se prestaba al 6-20. Le han prestado al 10-15,
es abusivo. ¿Y como es superior, es abusivo?
Si es abusivo, te tienen que devolver todo lo que has pagado menos el principal, todos los intereses. En este caso, hay clientes que el banco le reclama 3.000 euros y les hemos conseguido, Arianna,
17.000
euros. Caray, alucinante.
Muy fuerte.
Llevaba el señor casi 15 años pagando en exceso. Y la ley dice que tienen que devolvértelo todo. ¿Por cuándo puede ser nula un préstamo por abusivo? ¿O por el interés? Luego, otro truco que ponen, que te dicen que tiene 360 días, un año.
Lo que te comentaba, si alguien tiene la tarjeta y dice, ay, pero es que yo sí que lo tengo al 6, cumple normativa del momento en el que pedí el préstamo, todo está correcto. No. La cláusula 360. Bueno, para explicarla bien, el año no tiene 360 días, tiene 365. Si lo calculáramos bien, tu interés no sería del 6, sería del 8, del 9, claro, del 10.
Y si en aquel momento se prestaba al 6, ya es abusivo. Por eso te ponen, es que te las juegan por todos los sitios.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, ya veis que son absolutamente expertos en el tema y van a aconsejarte perfectamente sobre tu situación. Areajuridicaglobal.com es la web, o el teléfono también podéis llamarles, 990 17 16, 990 17 16. Y en Área Jurídica Global, pues en este caso hablábamos de las tarjetas, pues te aconsejarán sobre tu situación. Javier Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros, y como digo, en cualquier abuso, tarjetas, ley de segunda oportunidad, hipotecas, avales que tenemos que cancelar.
Empresas.
Empresas y familia, en fin, es que podríamos estar hablando aquí toda la tarde.
Ya, ya. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
S'ha fet una enquesta a 10.200. I gairebé dos terços dels mestres i professors asseguren que han patit alguna agressió i una de cada 10 agressions seria física. És una primera fotografia sobre aquesta problemàtica que es diu que s'ha volgut impulsar davant d'aquestes dades oficials que hi ha sobre el tema. Llavors els sindicats s'han posant mans a l'obra. Aquesta enquesta l'ha fet USTEC, en aquest cas, no? Els resultats parlen d'insults, coaccions, amenaces... Que clar, tot això té un impacte directe en la salut mental. No sé si recordeu quan parlaven que el 85% de les baixes laborals que demanaven els docents estaven relacionades amb salut mental. Estem davant d'una situació d'educació que no sé si és una qüestió de comparatives o és una qüestió de què, que no acaba de tirar bé. No acaba de tirar bé ni amb resultats, conforme l'informe PISA, és a dir, resultats en matemàtiques, català, idiomes, etc., conforme, i a més també a les actituds. Possiblement és una pèrdua d'autoritat, potser, de respecte, això claríssim, no? Bé, de fet, els docents en aquesta enquesta estaven explicant que darrerament les situacions conflictives als centres han anat en augment i ho atribuïen precisament a això que estava explicant, aquesta pèrdua d'autoritat per part dels professionals de l'educació. Fins i tot, hi havia un professor, un dels professors afectats, que deia que va ser víctima d'assetjament per part, en aquest cas, seria un alumne d'ESO. Estem parlant de manca de recursos, estem parlant d'eines per poder gestionar situacions com aquestes. Exactament en quina situació ens trobem? Tenim el telèfon per parlar de les agressions i d'aquesta problemàtica amb el Xavier Massó, que és secretari general del sindicat ESPEC de professors de secundària. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Nada nuevo bajo el sol, sembla, no?, amb aquestes dades.
Efectivament, nada nuevo bajo el sol. Si de cas, que ara doncs està començant a sortir això, a emergir a la superfície. Sí. Però és un fet que venim patint des de fa temps, eh?
Però estem parlant d'un 60% dels que han denunciat o que han dit, ei, que he patit una agressió verbal. Que sí. sempre hi ha gent que no ho fa. No sé si fins a quin punt això és així o no.
Hi ha gent que no ho fa, efectivament. Jo diria, a veure, les agressions físiques o danys materials estan incloses, en principi, en aquest 60%, que si parlem d'agressions verbals, o sigui, insults, i no dic ja, a veure, si parléssim fins i tot d'actes de grollers de mala educació, grollers, vaja, per dir-ho així, jo diria que serien fins i tot més. Òbviament, el percentatge d'agressions físiques és inferior, però n'hi ha, n'hi ha. I el de danys materials, allò, ratllar el cotxe, rebentar les rodes, en fi, tot això, doncs també s'esdevé, malauradament, amb massa freqüència.
Xavier, per què està passant això? És una qüestió de manca d'autoritat? Per què passa?
A veure, està clar que al professor se li ha retirat l'autoritat, això és evident, perquè bueno, el que se n'ha anat de les mans realment és una normativa que és claríssimament permissiva i garantista amb l'infractor. Mm. És a dir, tota la gran preocupació de l'administració és assegurar la protecció de l'alumne, assegurar que l'alumne doncs, és un ésser de bondadós per naturalesa, la tradició de Rousseau. I a veure, això no necessàriament és així. També ha influït, a més, doncs, bueno, l'educació, l'escola inclusiva, mal dita inclusiva, que, esclar, pels temes conductuals, disruptors, etc., doncs ha introduït tota una sèrie d'alumnat que, ho diré molt clar, que no hauria d'estar escolaritzat amb la resta d'alumnat.
Que necessitaria una educació especial, per dir-ho d'alguna manera, potser.
Per descomptat, per descomptat. Mm-hmm. És a dir, el dret d'aquests alumnes, vaja, això també es tradueix a assetjaments als alumnes, als companys. És a dir, aquí no se'n lliura ningú. És clar, a veure, no, bueno, hi ha gent que té uns diagnòstics, doncs a veure, greus, ja des de primària. Per tant, doncs, a veure, aquesta gent, el dret que tenen a rebre una educació que ningú discuteix, el que no pot, en cap cas, és malaguanyar el dret que té la resta de l'alumnat a rebre una educació de qualitat.
Clar, Xavier, quan veus tot això, quan els passats informes PISA, quan parlem de tot això, ostres, dona la sensació que els plans o els programes d'educació que es van posar per part de les administracions a sobre la taula estan sent un autèntic fracàs. No funcionen.
No solament un fracàs, és que ja en el seu moment teòric, allò que se'n diria en la seva fase teòrica, ja eren un absolut despropòsit. Perquè hi ha coses que ja es veu. És a dir, si jo no cal que experimenti tirar-me de la finestra d'un cinquè pis per saber què passarà, que hauré. No? I això ja ho sabem. Bé, doncs hi ha una sèrie de coses que aquí bueno, s'han volgut fer, una sèrie de lucubracions absolutament idíl·liques que simplement no funcionen perquè estan fora de la realitat. Allò, esclar, l'absoluta manca d'ordre, diguem-ho clar, de disciplina, encara greuja més això, encara ho agreujo molt més. I és l'experiment aquell que vam fer a Amsterdam fa molts anys, que és molt famós, en un pàrquing de bicicletes al costat de la universitat, si el deixaven brut de papers, la gent tirava més papers. Si el deixaven net, hi havia, no sé si era un 7%, en fi, un percentatge de bruts, de guarros, vaja, per dir-ho així, sí, que els seguien tirant els papers, però la resta de gent no els tirava. És a dir, ja...
Una mena d'efecte crida, per dir-ho així, no?
Bueno, sí, un efecte crida, o dir, bueno, escolta, com ja està tan brut, doncs, escolta, potser que no val la pena ni acostar-me a la paperera, perquè n'hi havia, no? Van ser uns estudis molt famosos. A veure, aquí està passant el mateix a un altre nivell, més greu, fins i tot que el d'un tirar un paper a terra, no? Que és, bueno, promoure el desordre absolut, el caos. És a dir, avui en dia els instituts i a moltes escoles estem en una situació d'anomia. És a dir, manca de normativa, manca de regulació de la convivència. Mm. Aleshores, és clar, allí tothom fa el que vol. Hi ha un complex antiautoritari, sí, que oblida que l'autoritat és necessària per regular la convivència. Hi ha unes normes que en un tot espai comú s'han de mantenir.
Correcte, sí.
I això sembla que ho hem oblidat. Aleshores, no hi ha manera de fer-les complir, perquè la pròpia llei ho impedeix. És a dir, no és tant la pèrdua d'autoritat per part del professor, són unes lleis fetes per persones que o són uns ignorants en la matèria que tracten, o que ho fan expressament, doncs, no sé ja amb quines finalitats. Mm. Però no hi ha massa més explicacions, perquè hi ha coses, ja li dic, si jo em tiro d'un cinquè pis, ja sé el que passarà, no? Vull dir, Entenc. Fins i tot sent quina acceleració cauria, no? Ja hi ha la llei de Newton, no? És a dir...
Exacte. Doncs, senyor Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que ens has donat i aquestes opinions, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Doncs aquí ho tenim. Ja veieu, és una manca d'autoritat clara, és un problema que possiblement s'ha de posar fil a l'agulla, en tot cas, eh? Perquè no oblidem, eduquem a casa. Als pares ens toca principalment aquesta opció d'educar, però al col·le també. Al col·le també, a les escoles, també tenen aquesta obligació. No només ensenyen, sinó també hi ha un punt d'educació darrere de tota aquesta filosofia que d'anar una mica fet des de casa, en tot cas. El model actual funciona o no funciona? Bé, això és una qüestió que primer posem el material que cal i després ja en parlarem del tema. Bé, de seguida actualitzarem els titulars d'esports amb el José Luis Gil i després parlarem d'aquestes curses de muntanya. Bé, cada... s'han posat de moda i tots, absolutament tots els ajuntaments tenen la seva pròpia cursa. Es va per cursa de muntanya. Però què passa? Que totes aquestes curses de muntanya tenen un impacte ambiental important. És a dir, qualsevol cosa que fem a la vida té un impacte ambiental. Hi ha algunes coses que no podem evitar, però d'altres, quan es massifiquen, llavors existeix tota aquesta petjada. Clar, ara vivim amb una sensibilitat especial davant d'això i per això s'ha creat, i atenció, perquè aquí ve el què, la figura del àrbitre ambiental a les carreres de muntanya. Mar Puerto, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Amb tu parlarem d'aquest àrbitre.
Exacte.
Àrbitre. Un àrbitre que, en principi, no sanciona.
No sanciona, sinó que serveix com d'orientació i de consulta, si algú té alguna pregunta.
Per exemple, estic utilitzant massa plàstics?
Exacte.
O no? És l'àrbitre ambiental i en parlarem de seguida de tot això amb la Mar Puerto. Però abans ja sabeu que farem els titulars i després l'Alfred López amb totes les seves curiositats. Per cert, no sé si tens les teves finestres com a les has de tenir, aïllades. Ara que vindrà la calor, no t'has de preocupar amb les finestres modernes de Brico Ventana Punès, perquè mantindrà la teva llar fresqueta i mantenir l'aire condicionat dins. Així que dona-li la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico Ventana, brico-ventana.es, per a una comoditat màxima. brico-ventana.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Després d'un any d'èxit junts, ho hem de celebrar. Primer aniversari de Simultàneo, el restaurant de l'Hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya. El dissabte 11 de maig, a partir de la 1 del migdia i fins a 4:45, vine al Gastrofest. Una jornada amb 4 estacions de tapes per dinar. Peruà, mexicà, asiàtic i català. Bones begudes i música DJ. Simultàneo Gastrofest. Apunta't a simultaneoplaza.com i bufem junts la nostra primera espelma.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ven a Facilmóvil y siente el placer de acertar. En Facilmóvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
El diumenge 26 de maig torna a Santa Coloma a la Canoe Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-t'hi a canoerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Eurofitness, Bisell, Josera i el Film Arthur, 31 de maig als cinemes.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hipogegant.
tot el que necessites per la teva llar t'ofereix aquest espai.
Actualitat esportiva sobre dos quarts de dues del migdia amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia.
Bé, sonarà la Champions.
Ja ho podem dir. Ja està.
A Montilivi o no?
Ja ho veurem. El que sí sabem, després d'aquest cap de setmana últim, és que l'himne de la Champions sonarà en partits del Girona. Ara queda per veure en quin
escenari.
No? Sí. En quin escenari. De fet, és el que estem preguntant a la parròquia avui a @esportscope. Si voleu que la Champions sigui a Montilivi, tot i la restricció obligada d'aforament per part de la UEFA, o us estimeu més un altre escenari, que tampoc n'hi ha tants per on triar.
Montjuïc.
Cornellà.
Ja, però pujar, baixar 100 quilòmetres, tornar a pujar...
No sé si li passava més... al cap un estadi d'aquests...
Què és més...
Perquè el problema de Montilivi, quin és?
El problema de Montilivi és que actualment l'aforament actual de Montilivi està basat en grades de mecanotubo.
Sí.
La UEFA no admet aquestes graderies. Aquestes graderies en partits de Lliga de Campions haurien d'anar fora. Clar, evidentment, Montilivi perdria aforament. I què passa? Que hi hauria, en aquest cas, més abonats que no localitats disponibles.
D'acord. Llavors el problema és l'aforament en aquest... No el camp en si mateix, sinó la capacitat del camp.
El problema seria que per acomodar Montilivi a la normativa UEFA es perdria un aforament i en aquest cas hi hauria més abonats que entrades o seients disponibles. Aquí està la història. Miri com està la cosa. Un 85% de copenautes ara mateix a @esportscope aposta per Montilivi, tot i les restriccions. Un 15% per jugar fora. En resum, que el Girona posa la cirereta al pastís d'una grandíssima temporada i això serà motiu i excusa per obrir avui i fer la portada de l'edició d'aquest dilluns d'EsportsCope amb protagonista. Posi la ràdio a les 3:05 de la tarda i ja veurem amb qui analitzem aquesta Lliga de Campions pel Girona. El Girona és la cara. 4-2 davant del Barça, que és la creu. Una altra vegada el Barça va caure 4-2 davant del Girona. I una altra vegada, doncs, els arguments de Xavi a la roda de premsa no acaben de convèncer a bona part del barcelonisme. El Barça haurà d'espavilar perquè ara mateix és tercer. I acabar tercer a la Lliga, per darrere del Girona, implica que el Barça no jugaria la propera Supercopa d'Espanya. A l'Aràbia, sí, però Supercopa d'Espanya, i que no tindria aquest ingrés que, en principi, qui més qui menys, doncs, col·locava els comptes de la propera temporada del Futbol Club Barcelona.
El problema és que el factor de dependre d'un mateix ha canviat ara de
Barça al Girona. El mànec de la paella
el té el Girona.
I el Barça, doncs, haurà d'esperar. I, escolti, també parlem de l'Espanyol. Clar, d'empat en empat, Espanyol 0, Sporting de Gijón 0. Quique Iglesias ja se li esgoten els adjectius per criticar el joc dels de Manolo González. I això fa que la propera jornada, on l'Espanyol visita el camp del Valladolid, sigui un partit d'aquells que marcarà molt i molt la tendència dels blanquiblaus en el que queda de Lliga. Això sí, aquest cap de setmana hem tingut campió de Lliga femenina, el Futbol Club Barcelona. I escolti, en futbol territorial, s'ha acabat la Lliga segona ref. Queden 3 jornades de primera ref. Mm-hmm. Tenim a Barça i Nàstic pràcticament disputar el play-off. Tenim el Cornellà i el Sabadell lluitant per la permanència, però és que s'ha acabat la segona ref i vull tenir un carinyo per les aficions de Europa, Lleida, Badalona Futur i Sant Andreu, perquè fa uns minuts s'han sortejat els emparellaments de la primera eliminatòria que aquests 4 equips jugaran per pujar a primera ref. Resultat d'aquest sorteig: Betis B, Europa; Lleida, Yeclano; Orihuela, Badalona Futur; i Sant Andreu, Zamora. Són 2 eliminatòries. Si superen aquestes 2 eliminatòries, Europa, Lleida, Badalona Futur i Sant Andreu serien equips de primera federació. I escolti, en plana poliesportiva, la creu pel Barça de futbol sala, que perd la final de la UEFA Futsal Cup davant de Palma, 1-5, en una final molt cruel pels homes de Velasco.
Sí, va començar marcant el Barça
i després va passar el que va passar.
El capgirant del marcador va ser espectacular.
I la cara per les noies del Sant Andreu de Waterpolo. Primer títol Copa de la Reina per aquest equip Sant Andreu de Waterpolo femení. Tot això en una setmana on, recordem, dimecres caixa o faixa europeu pel Barça de bàsquet davant d'Olympiacos. I crec que no m'he deixat res.
No, no, molt bé, eh? Dut molt bé. Déu-n'hi-do. Passadet, el quadre, titulars perfecte en tot cas, eh?
Sí, senyor, la imatge de, l'Oliveros, el temps d'opinió avui amb Minguella i Poli. Sí, em deixava una cosa. Li haurem de preguntar a Minguella per una de les notícies més tristes aquest cap de setmana, la desaparició del flaco, César sí, Luis Menotti.
Sí, 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 sí. En pau descansi. José Luis, gràcies.
Fins demà, Cruz.
Ja sabeu que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs actualitzarem tots aquests titulars a Esports Copé amb el Joan Ballori.
¡Escándalo!
¡Es un escándalo!
En Hipoyegán, colchones para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Venga a verlo. Excepcional colchón de matrimonio Magic de 135 por 190, 216 euros. Antes, 849 euros. Su tienda más cercana en hipoyegán.com.
Doncs de seguida parlarem d'aquesta figura que neix, la figura de l'àrbitre ambiental per curses de muntanya, aquesta moda que puja, de com l'escuma, a més, cada població, per molt petita que sigui, té la seva cursa de muntanya, doncs afecta i molt a l'entorn, per l'impacte mediambiental en una època d'extrema sensibilitat davant de tot això. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El Madrid ja és campió de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, ganalo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, De aquí a la eternidad, ganadora de 8 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabeu a qui li agrada molt el teatre? Us ho explico, la Mar Puerto, la meva companya Mar Puerto, que estava aquí preparada per les carreres de muntanya i no hi ha cosa que més li agradi que primer fer una cursa de muntanya i després anar al teatre. Tota suada.
Passem abans per casa.
Bé, no ha colat això, però sí que t'agrada el teatre, això sí, això no? Sí. Mira, doncs aprofito, eh? És magnífica aquesta obra, eh? Has anat ja a veure Ramon del Valle Inclán a través de Don Ramon Gómez de la Serna?
Encara no.
Pues tenia invitacions. L'altre dia tenia per convidar.
Hem d'anar.
No, jo ja he anat. Bueno, si vols vaig
ai,
un altre
cop. Ai, no convides, no m'avises.
No, sí que t'aviso. Ets tu que no estàs mai online. Mira, sabeu què passa amb les noves generacions? Que tots tenen mòbil, tots. Ara, quan els truques, no l'agafen mai. Jo no sé què passa.
És millor enviar un WhatsApp.
Ah, claro. Ah, claro, vaja.
Allà està el tema.
A mi em passa, molt amb el meu fill. No sé, se té mòbil tota l'estona, tot el dia enganxat al mòbil. Li truco i no l'agafa. I li dius, oye, per què no m'has agafat el mòbil? Home, és que no ho he vist. ¿Cómo no lo has visto? Pero si tienes... Estás en... Es igual. Al cas, a una nava, que me estoy yendo por donde no me tengo que ir. Que anem al teatre, anem a veure Ramón del Valle Inclán a través de don Ramón Gómez de la Serna. A on? Al Poliorama fins al dia 12. És a dir, fins al dia de les eleccions. Fins al diumenge 12 de maig. És a dir, podeu anar a votar i després anar al teatre, que es pot fer perfectament, eh? O anar al teatre i després anar a votar. No, no, al revés, en tot cas, eh? Obra imprescindible creada per Xavier Albertí, interpretada amb la música en directe al piano per Mario Molina, amb el Casablanca, que està allà fantàstic. Ja ho saps, les entrades al Poliorama, la web del Poliorama, eh? Fins al 12 de maig, Ramón del Valle Inclán a través de don Ramón Gómez de la Serna. Bé, suposo que és una qüestió de tenir àrbitres i per controlar-ho tot. I el tema ambiental neix una nova figura. És una mica impactant i avui en parlarem. La figura de l'àrbitre ambiental per les carreres, les curses de muntanya. I molts de vosaltres pensareu, si està xorrada, ara què? Pues no. És veritat, perquè ho penses i dius, hace falta això? Cal un àrbitre ambiental per una cursa de muntanya? Doncs sí, sobretot quan hi ha curses, no parlo de quatre amics que se'n van a córrer per la muntanya, estem parlant d'aquestes curses que s'organitzen als ajuntaments, parlem de 300 persones, de 350 persones, doncs això, una possiblement passa, però quan hi ha moltes hi ha un impacte ambiental força important. Doncs aquests àrbitres, la missió que tindran és reduir aquest impacte ambiental d'aquestes curses. Només aquest cap de setmana a Catalunya, atenció a aquesta xifra, s'han celebrat 22 curses de muntanya on hi han participat centenars d'esportistes. Habitualment es fan en espais protegits, I ja fa temps que els experts estan alertant d'aquest impacte que pot comportar el territori. No sé si, Marc Porto, no sé si has participat tu alguna vegada en aquestes curses.
No, encara no. Encara no. No he participat mai, però sí, és degut a aquesta proliferació, doncs que sigui ara imprescindible regular les curses, i per això el Departament d'Acció Climàtica, juntament amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, han posat en marxa una prova pilot per impulsar aquesta figura, la de l'àrbitre ambiental. Es tracta d'una figura que vol ajudar a fer més sostenibles les curses i, entre altres coses, el que faran serà vetllar perquè respectin qüestions com, per exemple, l'erosió del terreny, l'impacte sobre espècies amenaçades o també la generació de residus.
Clar, no sé si el nom és el millor... S'ha escollit bé, perquè jo penso en un àrbitre i penso en les targetes vermelles, les targetes grogues, un àrbitre, una persona que decideix, però quin serà exactament el seu rol?
Clar, en aquest cas no serà com el típic àrbitre de futbol, no serà de caràcter sancionador, sinó que serà com de consulta i orientació. Tindrà aquest rol... I al final consistirà en fer que les curses de muntanya siguin una oportunitat pel territori i no un mal de cap com algunes eren fins ara. En els últims temps, com tu deies abans, hem vist un augment de la moda d'aquestes curses de muntanya i això fa que actualment cada cop hi hagi més ajuntaments i empreses que n'organitzin. Per això és important, doncs, ara, a partir d'ara, aquesta figura de l'àrbitre ambiental i així doncs, estalviar-nos aquests residus que generem involuntàriament o voluntàriament alguns, també.
Doncs parlem precisament amb una de les associacions que ha impulsat la figura de l'àrbitre ambiental i és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Tenim al seu telèfon el seu director de comunicació i màrqueting, el senyor Quim Pons. Quim, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Gràcies, molt bé, gràcies per atendre'ns, Quim. Escolta'm, tan important és aquesta petjada o aquest impacte ambiental de les curses?
Sí, jo crec que és important, i no només, com bé deies, en curses que es fan a la zona del Pirineu, Prepirineu, o llocs que tots tenim al ment, no?, de la muntanya, sinó també a Collserola mateix. A Collserola hi ha moltes curses, és un pulmó verd de l'àrea metropolitana i s'ha de cuidar. Per tant, tot l'impacte que puguis reduir d'aquests pulmons verds que teniu molt a prop de casa, doncs també és bo. Per tant, vull dir, s'ha de tenir en compte en totes les curses, es facin o no es facin arreu del país. Sí que és cert que, per exemple, curses que van més per pista, doncs segurament la petjada que deixen és inferior en el qual a que seria l'erosió del terreny, però també s'ha de tenir en compte moltes altres condicions, com pot ser el reciclatge, com pot ser, per exemple, l'utilització de plàstics en les curses, com es fa el marcatge, com es treu aquest marcatge, si els esportistes s'han conscienciat, i un punt més, que és depèn d'on vinguin els esportistes, si se'n té més impacte o menys impacte a nivell de país, etc etc.
Bé, a partir d'aquí, amb tot això que pot deixar una cursa, amb tot això que ens estaves explicant, que és una qüestió que directament a vegades ni penses, com es pot controlar, com es pot reduir aquest impacte? No sé, se'm passa pel cap reducció de plàstics, per exemple.
Sí, o és el que et deia, reciclar bé, per exemple, els àrbitres ambientals, que és la figura que estem presentant conjuntament amb el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya,
sí.
És una figura que tenen una checklist, perquè us feu una idea, i amb aquesta checklist ells van fent clecs. És així de senzill, eh?
Sí. Vull dir,
llavors tenen una sèrie d'ítems, que és, per exemple, el que comentaves ara, perfecte, no? Vull dir, el tema dels plàstics. Abans, quan acabes una cursa, l'ampolla d'aigua de plàstic o de marques isotòniques de plàstic normalment queia. Ara, cada cop ja n'hi ha menys. Hi ha més bidons d'aigua, ja tots els esportistes porten el seu got o la seva... cantimploreta, aquella plàstic que segurament tenim tots vist per omplir l'aigua, per omplir l'isotònic, etc etc. Per exemple, el reciclatge del material, posar bé l'orgànica, posar bé el plàstic, posar bé el paper, etc etc. Són coses elementals i bàsiques que sembla que s'hagin de fer bé sempre, però que de vegades no es fan bé, i per tant doncs, són coses que s'han de tenir en compte i s'han de valorar en la cursa, però en tota la vida. L'únic que aquí no s'hi havia posat el focus fins ara.
Bé, els primers àrbitres es van posar en marxa, la figura d'aquest àrbitre, es va posar en marxa la cursa Berga-Rassos-Berga.
Sí.
Com va anar l'experiència? Com va anar aquesta primera prova?
Jo crec que molt, molt positiva. Crec que parlareu amb una d'aquestes àrbitres que vam tenir ja. S'han format un total de 14. Allí n'hi vam tenir dos, que feien el primer experiment, el primer pilot. I crec que va ser molt positiva. Es van trobar curtes i hi ha una cosa molt important, que és que aquests àrbitres no penalitzaran. O sigui, són àrbitres que assessoraran només. I que els diran a les entitats cap on han d'anar per tenir una cursa 100% sostenible, que és l'objectiu que hem de perseguir i que hem d'arribar al més aviat possible, no? De tenir curses que siguin 100% sostenibles, que, per exemple, una cosa... quan es dona una bossa al corredor, per què hem de posar tants papers a una bossa al corredor? O per què hem de fer samarretes de no sé quin tipus de teixit? Que... clar, són coses que podem estalviar.
Mira, sembla, Quim, ara que hi ha com una moda, no?, entre cometes, que està molt bé fer cursa, fer esport, la muntanya, la natura, és una qüestió molt idíl·lica per qualsevol persona que li agrada l'esport, però sembla que s'arriba a temps amb aquesta figura dels àrbitres per impedir que aquesta moda, perquè tots els municipis tenen la seva cursa, tingui un impacte molt bèstia, no?, en el medi ambient. Sembla que s'ha arribat a temps ara mateix.
Esperem.
No et veig convençut,
No, no, esperem. I tenim la muntanya molt cascada. Havíem de ser conscients de com tenim la muntanya, de que li està ressonant també la llunyana. I llegia que el Nepal ja vol fer restriccions per pujar a muntanyes de l'Himàlaia, Everest, etc. I aquí s'han començat també a fer regulacions molt quirúrgiques, però regulacions en punts determinats del país, perquè tenim la muntanya força saturada. Esperem haver arribat a temps, esperem que la tasca sigui bona, esperem que tothom agafi consciència de què s'han de fer, com s'han de fer les coses. Nosaltres sempre diem que des de la federació i les entitats que formen la federació fa anys que es compleixen moltes d'aquestes mesures, l'únic que hi ha moltes més curses que no estan dins del paràmetre, podríem dir, federatiu, i per tant aquí també és on hem d'incidir, on hem d'intentar doncs, aportar el nostre granet de sorra com puguem i intentar que tot vagi pel bon camí. I com bé comentaves, a veure si, com cantaven al Sau, això encara es pot salvar.
Encara, això, tant de bo sigui així. Senyor Quim Pons, director de Comunicació i Màrqueting de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, gràcies per aquests incentius que s'has fet sobre aquesta figura dels àrbitres. Molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia, molt amable. Doncs aquí ho tenim. És un que hi ha una figura, sobretot per cuidar la natura, el nostre estrès, i sobretot el nostre patrimoni natural, que és força important per... s'ha de gaudir de la natura, evidentment, però s'ha de respectar i sobretot intentar reduir aquesta petjada amb brossa, plàstics, bé, ja sabeu tot això, eh? Va, de seguida ens toca ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor d'infinitat, ja diré infinitat de llibres de curiositats, l'home que va fer d'un hobby la seva feina, la seva passió. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, querido amigo Cruz. Muy bien, estoy muy bien.
¿A ti también te pasa lo de los móviles, que cuando ya a tus vástagos y vástagas no te lo cogen y lo tienen todo el día en la mano?
El otro día
ocurrió
llamar a una de mis hijas y me descuelga y me dice: papá, ¿por qué me llamas? Es que no hay WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Digo, no, hombre, que quería hablar contigo. Dice: ah, vale, pues cuelga que hacemos un Face.
¿Un Face?
O sea, sí, videollamada.
Ah, videollamada.
Sí, ellos hablar no quieren. ¿Qué quieren? quieren verte la cara. Y le dije, no, porque estoy en casa en pijama y no tengo ganas de que
me apetece que veas el careto ahora.
Digo, vamos a hablar, te llamo para esto, esto. Pero sí, sí. Sin embargo, tengo un amigo que el otro día le mandé un WhatsApp de audio, sí, un sí. audio en el WhatsApp, y se me quejó diciéndome que me has hecho aquí un podcast, porque bueno, duraba 6 minutos, yo también me enrollé. Me dice, ¿por qué no me llamas? Que pareces un millennial. Llámame por teléfono. Así que las de dos verdad. Cosas me las he encontrado, ¿eh?
Vaya. Pues de seguida somos un poco más sabios, de seguida aquí a migdia, COPE, Cataluña y Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además, entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estrelles i fantasmes apareixen. Com estan tendant el baile.
Anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres de Ja està listo que todo lo sabe. En aquest cas, el darrer va ser Curiosísimo, que va triomfar durant tot aquest Sant Jordi.
Sí.
Què tal, Alfred, com estàs?
Muy bien, muy bien.
Influencer, com estàs?
Influencer, sí, 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 hombre. Algo soy porque mis redes sociales...
Sí, sí,
claro. Ahora lo estaba mirando, que una publicación que puse la semana pasada con un acertijo ya lleva más de 1,5 millones de visualizaciones.
Pero sí, que sí, tú eres un influencer con fundamento, sí, ¿no? Sí. De mira el color... No, influencer de pacotilla, no, todo lo contrario, con argumentos en sí, una especialidad sí, concreta sí. que serían las curiosidades, este sí. tipo de información cultural que está muy bien.
Bueno, funcionando muy bien mis redes sociales, mi libro está funcionando muy bien. Quiero recordar a los oyentes de COPE Cataluña que mi último libro, esto es curiosísimo, es un libro autoeditado, pero que si a alguien le interesa tenerlo con una dedicatoria personalizada, yo se lo envío a su casa sin gastos de envío. Por el precio que cuesta, que son 15,98. Contacte conmigo a través de mi web, que pone alfredlopez.es en el apartado de contacto, y yo ya le explico cómo el pago, tipo Bizum, por Bizum o por PayPal, y yo se lo envío un dedicado y tal, o sea que sin gastos de envío, así que
hoy te
tener esa deferencia con nuestros oyentes.
Y yo te lo agradezco, Alfred. Hoy tenemos unas cuantas chulas.
Sí.
Empecemos por la escala Richter.
Sí.
La escala de Richter, ja sabeu que és allò, aquella mesura amb la que diuen com d'intens és un terratrèmol,
sí.
no?
Sí.
Però des de quan se mide la magnitud d'un terremoto con esta escala, la escala de Richter?
Mira, la medición de la magnitud de terremotos mediante la escala de Richter comenzó en 1935 gracias al sismólogo estadounidense Charles Francis Richter.
Claro. Este fue el que dijo, va, aquí sí. tengo una escala.
Pues bien, esta escala supuso una mejora respecto a los métodos anteriores. Sin embargo, desde entonces se han desarrollado otros métodos y además escalas mucho más precisas que esta.
Ah, pero no se cambia, pero se queda esta porque supongo que nadie se debe poner de acuerdo.
Se queda esta, no, se queda esta porque la gente ya está acostumbrada a decir esta y están diciendo una magnitud... Y luego dicen la coletilla de escala de Richter cuando a lo mejor la magnitud que están diciendo no tiene nada que ver con la escala de Richter.
Vaya, o sea, están utilizando otra manera de medirlo, pero mira, para dejarlo claro.
Sí, te lo digo. Esto es de explotar la cabeza.
Sí, sí.
En 1979 se estableció la nomenclatura magnitud de momento, que se escribe con MW baja.
Sí.
Recomendada por los centros sismológicos para terremotos con magnitudes superiores al 7.0. A partir de ahí hay que decir,
sí,
es un terremoto de magnitud de momento 7.0, 7 o de 8 o de lo que sea. Y este sistema, la magnitud se indica como MWX, donde X representa la intensidad del terremoto, o sea, MW, o sea, magnitud de momento 7, 7,5, 8,3, etcétera, ¿no? Aunque la escala de Richter sigue siendo conocida, se aconseja utilizar magnitud de momento para una mayor precisión, especialmente en los terremotos significativos. O sea, si te dicen, ha habido un terremoto de 8.1 en la escala de Richter, no. Es en la escala de magnitud de momento. Escala de Richter solo se calculan los terremotos que son por debajo de 7.
Que es que un terremoto de 7 ya estamos hablando de una cosa
si
seria,
te,
¿eh?
Si te dicen escala de Richter con un 8 o con un 7,
¿sí?
Es que no,
ya no es.
Es magnitud de momento.
De acuerdo, entiendo. Bien, a que no lo sabía, Gonzalo, ya lo sabéis. Fíjate tú, ¿eh? Yo de hecho no lo sabía. Vamos a hablar de termas. El término embelesado, cuando te quedas embelesado mirando algo, me he quedado embelesado mirando algo, te has quedado embelesado, pero ¿de dónde viene el origen de la palabra embelesado?
Sí, que esta palabra describe a alguien cautivado o fascinado por algo. Como, por ejemplo, quien mira fascinado un cuadro o una obra de arte, ¿no? Está embelesado mirando esa belleza, ¿no? Su origen etimológico es curioso y proviene del prefijo latín en y el vocablo belleza. Y la belleza era una planta de propiedades narcóticas usada en la antigüedad para ungüentos e infusiones medicinales.
Se te quedas drogado mirando una planta, básicamente.
Quienes eran tratados por esta planta quedaban en un estado de semi-inconsciencia, padeciendo hechizados. Y por ello, aquellos que mostraban una aparente absorción o asombro fueron etiquetados como embelesados, como si estuvieran bajo los efectos de la planta, de la belleza.
Hechizados por la belleza. Uh-huh. Y bueno, es curioso, es curiosísimo. Sí, 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 sí. Baratería.
Baratería.
¿Pero sabéis lo que es una baratería? Suena algo de barato. A partir de ahí ya no sabré decir algo más, Alfred.
Pues mira, una baratería es el engaño y fraude que se hace a través de la compra-venta de alguna mercancía.
Algo así. Barato. Lo barato sale caro.
Quien lo cometía era conocido como baratero, que es un vocablo que proviene de barato, o sea, de bajo coste,
¿sí?
Ya que para llevar a cabo la trampa solía ofrecerse el producto fraudulento a un precio por debajo del estipulado. Claro, yo te ofrezco un producto que es un chollo, que es una ganga, te lo ofrezco.
Ya. Por debajo del precio. Por ejemplo, a teléfonos de la nueva generación, esos teléfonos que cuestan 1.000 euros y te los dan por 200.
200.
Y ahí es donde te la cuelan.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues en derecho se conocía como baratería el delito cometido por un juez cuando éste admitía dinero y regalos por dar una sentencia.
Ah.
Así que en el diccionario también aparece la palabra baratería, aparte de ser este engaño a través de una compra-venta, también como ese soborno recibido antiguamente por un juez por dar una
sentencia favorable.
Una sentencia favorable.
Vaya.
Esa era la baratería.
Fíjate, hoy se llama corrupción, ¿no? Sería corrupción. Sí, entonces sí, sería. Sí, sí. El llamor sería corrupción y baratería en este caso, ¿eh?
Pues mira. Y todas estas cosas que tienen su terminología, pero esta era la terminología antigua.
Pues mira, y la otra ya, bueno, es igual, luego te lo comento, porque sí. Es que se me había una palabra en la cabeza, digo, se lo voy a preguntar a Alfred y se me ha ido de la cabeza.
Anda,
para
anda,
que a ver si...
Me tienes que mandar un WhatsApp, ¿eh?
Sí, sí,
un WhatsApp. Al momento.
Porque tú sí que me cogerías el teléfono si te llamo, ¿no?
Sí, hombre, sí, si yo me también. Llamas siempre.
Yo también. Alfred López, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengas un buen día.
Hasta la próxima.
Don José Moreno, que también sabéis, gracias a Alfred López, el autor de las Abalibras ya está listo, que todo lo sabe, que tiene un buen grapat, ¿eh? No es muy difícil trobarlos per internet. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.